qüestió, arribarem a les 5 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat quan sigui les 6.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Tentol.
Sense saber ben bé com, arribes a tenir la casa que vessa de plena. Les habitacions, de mobles, quadres a les parets, en terra, molts, els armaris que quasi no tanquen, el menjador amb molt de plats penjats d'aquí i d'allà, tu, que ets del pensament de la cosa poca i de la set de buit, però carregues cap a la profusió i el volum exagerat, per construir la cabana d'un barroc, sense tenir-ne la intenció ferma. La casa que t'endú, un esplet, la torrentada, un desbordament, l'embalum que arriba a sortir de mare.
Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Aquestes paraules són l'inici del llibre de l'artista i també ara escriptor Mateu Coll, que avui ve a presentar-nos el seu darrer llibre, L'imant i les coses, i el tenim avui. Ho feim en Amarga Cifra, que és el control tècnic, i en companyia de l'artista i filòleg Mateu Coll.
É o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo,
é o nó da madeira,
canga, candeia,
é uma tita pereira,
é madeira de vento,
da rimanceira,
é um mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira.
Mateu Coll té formació en filosofia, enquadernació i pintura, tres àmbits que travessen tota la seva trajectòria artística. La seva primera exposició individual, Gelosament, de 2006, ja apuntava algunes de les constants de la seva feina en llibres d'artista i quadres sobre pergamí. Amb els anys, el seu treball s'ha anat obrint i expandint cap a nous llenguatges, en el que ell mateix defineix com una simplicitat complexa, una manera de fer versàtil, honesta i rigorosa, que cerca l'ordre sense renunciar a l'atzar. I en aquesta mateixa línia acaba de publicar el Lleonard Muntaner editor L'imant i les coses, un llibre que parteix dels objectes quotidians per construir un relat entre la memòria i la mirada, lluny de la nostàlgia i amb una escriptura fragmentària. Mateu Coll ens proposa un univers on les coses no són només coses, són dipòsits de vida, absències i records, i de tot això en volen xerrar una estona en profunditat.
En profunditat.
I el tenim aquí als estudis de Vetar Ràdio. L'heu sentit, Mateu Coll, com estàs?
Beníssim.
Benvingut.
Encantat d'estar amb vosaltres.
Nosaltres també. Volia llegir... Has vengut i ha dit, jo vull llegir l'inici del llibre.
Exactament.
Perquè l'inici és el més important.
Però ha estat un torçabràs, perquè no ho volíeu.
No, el que passa és que m'ho han fet que girar en un moment tota l'estructura del programa i, clar, això, Mateu, s'ha de negociar.
Tots són pactes, eh? Tots són pactes en
totalment
aquesta vida.
Totalment. Però, que interessant, aquest llibre i, sobretot, el punt de partida, no? L'importància de les coses. Quantes coses tens, Mateu Coll, que teves?
No, això és la pregunta que no s'ha de fer mai. I què fas en tot això? Tampoc. Són preguntes que són com a segon qui demanar l'edat.
Però que en fas, n'has fet un llibre.
D'entrada, exactament. N'ha sortit un llibre. Sí, L'imant i les coses
ja és, molt...
és un llibre que parla de totes aquestes... És un cúmul, és un eixam d'històries, dic jo, que expliquen... Que són aquests objectes que expliquen aquestes històries. Mm-hmm. Objectes que venen del passat.
I tant. I objectes que moltes vegades tenim al davant i no sabem perquè funcionaven, perquè existien, perquè varen ser fabricats, com per exemple la portada del teu llibre, que això...
Això, que... això és que me fa gràcia perquè m'ho han demanat. Jo ho vaig donar per suposat, no ho varen posar com un objecte estrambòtic, exòtic, rar, sinó perquè per mi era... Pensava que la gent ho sabria, no hi havia un afany de deixar epaté qui mirava la portada. Això és una botella de matar mosques de tota la vida. Ecològica, perquè no flites, no hi ha aerosols, no hi ha res de tot això, simplement és una botella que té un espai per posar aigua en sucre i la mosca queda atrapada en aquesta llèpola, queda atrapada en aquest imant.
Ho faig servir, tu?
No.
No.
No, perquè nostre no hi ha mosques.
Que curiós. És a dir, se posava dins aquesta botella aigua en sucre i se...
Tapaven la botella, la mosca no podia sortir i quedava atrapada. No vull pensar, no m'hauria agradat de cap de les maneres fer la neta.
Ja.
També t'ho vull dir.
Ja, tu deies, no volia paté, però sí que és cert que tots hem hagut de mirar la portada un parell de vegades per entendre què era, perquè és un d'aquests estris, un d'aquests objectes que tu comparteixes en aquell llibre, que ja no és que hagin caigut en desús, és que molta de gent no els ha vist en sa vida. Per això també serveix una mica sa literatura i sa memòria.
Exactament. Aquí, aquest llibre, hi ha molt d'objectes, se'n parla, de fet, en aquest llibre, d'aquestes... És a dir, les coses són paraules. Les paraules han deixat d'usar-se perquè aquestes coses és com un cicle. És com un peix que se menja la coa. Les coses se deixen d'utilitzar, les paraules tampoc. Ja no se coneix la paraula, no se coneix l'objecte, desapareix de les nostres vides. Fins que te tornes a posar davant i ho mires d'una altra manera. La manera ara mateix nostra de mirar aquesta botella de matar mosques no és la mateixa que tenia la gent de fa 100 anys. No ho miraven com a... com ho han fet nosaltres ara aquí, o un
altre... Sí, sí.
Esflit, mal dit...
Ha fet molt de mal.
Ha fet molt de mal, ja fer objectes com aquest no sapiguem ni què són. Clar, literatura, sovint els objectes són accessoris, decorats, de qualque manera. En canvi, tu aquí els has donat un protagonisme propi. Era la teva manera de desplaçar els focus de l'experiència humana cap a una mirada més indirecta, a través dels objectes, poder arribar a explicar tot allò que volies?
Sí, va una mica per aquí. Sí, sí. Jo crec que... És a dir, aquí, el verdader protagonista no és pròpiament l'objecte, sinó les històries que t'explica aquest objecte. Per contra, l'objecte és un personatge col·lectiu, dic jo. Però explica unes històries, allò que ens interessa, perquè no és un catàleg, li manti les coses, no és un catàleg d'objectes.
De fet,
no és un catàleg.
Hi ha molta fotografia, però que l'has de cercar a través d'un codi QR.
Sí.
Per tant, hi ha molta més lletra que
sí, sí. És literatura.
És literatura, totalment.
Tot i que hi ha un corpus fotogràfic important, com tu has dit, a través d'aquest codi QR. Molt d'aquests objectes que surten escrits, que surten com a part activa d'aquest llibre, després els pots veure en aquest codi QR a través de les fotografies que va fer Jean-Marie del Moral, expressament d'aquests objectes, però també d'altres fotografies anònimes que jo havia adquirit a mercats de segona mà, que trobava que explicaven una història. Algunes fotografies fetes de mon pare, que no era un fotògraf professional, però que va fer unes fotografies que a mi me varen servir molt per mirar d'una altra manera, i també una sèrie de fotografies que provenen d'un arxiu personal d'un periodista cultural, Enric Vives, que és, de qualque manera, també una part molt activa en aquest llibre i té un pes importantíssim en aquest llibre.
Sí, tu dius que això és el final del llibre, però és on comença tot, perquè tu, un dia, no sé com, ara mos ho explicaràs, trobes aquell llibre d'aquest periodista, que és com un llibre en el qual ell conta els menús, el que menjava la gent al principi de 1900.
Sí, 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 és així. Jo dic que li manti les coses comença per un final. I a l'enrevés, i viceversa. Perquè, precisament per això que tu dius, perquè jo vaig comprar aquest àlbum deu fer una vintena d'anys per aventura a un mercat de segona mà que me va atreure moltíssim, per això l'imant és constant dins el llibre, perquè hi ha aquest atractiu de l'objecte, no? Que te fa que hi vagis, que el miris, que l'observis, que l'escoltis, a veure què te conta, no? Que te xiu-xiueja. Aleshores vaig veure aquest àlbum, vaig demanar preu, Uf, era bastant per el que jo en aquell moment m'ha agafat una mica...
És a dir, que Escalvaria era conscient que allà tenia un valor.
Jo li dic, per què em demanes tant? M'ha dit, perquè és molt antic i perquè és molt... Simplement.
D'acord.
Ja està. Jo vaig voltar una mica, vaig tornar, perquè l'imant era molt potent i m'ha tornat a treure, vaig tornar a mirar de què anava aquell àlbum, més i tal, i vaig veure que eren menús impresos de restaurants i d'hotels de la Mallorca de primeres dècades de segle XX, però no massa més, perquè allà enmig, davant ell, no podia tampoc allà estar... I estaven escrits a mà, molt d'aquests menús. El vaig comprar, quan vaig a Sa Ca Nostra, vaig començar a mirar, i encara ara el mir. Vaig començar a mirar i no l'he acabat de mirar, encara ara. Vaig veure que eren això... Però tenien un afegit, que era que aquest periodista que vaig descobrir qui era, Enric Vives Verger, periodista de l'última hora, periodista cultural, el que feia era assistir a celebracions, a dinars, a sopars, a vegues, en definitiva. I ell arreplegava aquest menú que estava damunt la taula, imprès, que estava molt de moda en aquell temps, i ell, si no ho posava imprès aquell menú, ho escrivia ell a mà. Què era aquella celebració. Per tant, això és un valor afegit que tu saps que és aquell menú. I un segon valor afegit és que el feia signar a molts dels assistents en aquell dinar o en aquell sopar.
Tant és així.
Clar, arbedat uns ulls com a plats.
Sí. Clar, és que això perquè... no en menús, però sí que s'estila molt, per exemple, en botelles de vi, en Cela, sense anar més lluny, cada vegada que feia un àpat d'aquests en gent que li interessava i que s'havia passat bé, feia que sa gent li signat sa botella de vi i la guardaven al soterrani.
Va una mica per aquí, però en forma de menú.
En forma de menú.
Que tenim en aquest àlbum, jo dic que tenim una mica la història de Palma, a través d'aquest àlbum, una mica d'història de Palma i un pot de Mallorca, perquè a part de restaurants i hotels de Palma n'hi ha de la resta de Mallorca, per exemple l'Hotel Formentor comença amb el menú inaugural, que m'ha impressionat molt això, del Gran Hotel.
Uau.
1903,
i que varen menjar
imprès damunt seda natural.
Uau.
No paper, tela, i acaba 1931-32, perquè en Enric Vives va morir en 1932. Aleshores, ell què va fer? Va replegar aquests menús, quan en va tenir molts, periodista de pes, conscient de la feina que feia, deixar constància, preparar la posteritat, etcètera, etcètera. Jo penso que els posava dins un calaix, dins una caixa, i un moment determinat va dir a un enquadernador, fem un àlbum per mirar-los més tranquil·lament. Perquè l'àlbum, a llapis, té una data que és 1929. Jo vull pensar que és d'ell mateix, quan va fer l'àlbum, que va muntar tots aquests menús allà. Per tant, jo crec que això, la història, parla molt de periodisme, vosaltres que sou periodistes, un tipus de periodisme que jo crec que s'ha perdut molt, aquest periodisme
social,
cultural.
Sí,
era un senyor que estava revoltat d'artistes, era amic de pintors, d'escriptors, allà, jo què sé, l'homenatge que varen fer Santiago Rusiñol quan va partir, que va ser la darrera vegada que va ser aquí, 1923, al Gran Hotel, signat per Rusiñol, signat per Joan Alcover, per Martínez Ferrando, per personatges. Allà un menú de quan va venir Lluís Nicolau Dolwer, aleshores ministre d'Economia de la República, que a mi m'ha emocionat molt, que ve a Palma per retornar el castell de Bellver i el bosc de Bellver a la ciutat, perquè era de la corona espanyola. Signat per Lluís Nicolau Dolwer, però també per Emili Darder, Alexandre Jaume i tutti quanti. I paradoxalment, aquesta gent que va fer tanta de feina perquè Bellver fos nostre, fos de tots, després van estar empresonats a Bellver, Emili Darder, Alexandre Jaume, fins que els varen matar, com ja sabem.
Per tant, aquest àlbum te va sortir barat. En sa material que hi ha.
Una revelació, perquè no me l'he acabat, hi ha moltes històries. És a dir, explica allò que dèiem de l'objecte aquí, aquest final de l'imant i les coses, jo crec que és, jo ho dic així, que és l'apoteosi de l'objecte. Perquè tota la part final parla de l'àlbum, que és un objecte.
Uh-huh. Ara m'has fet pensar en això dels menús, m'ha recordat que és cert que ja no s'imprimeixen menús. Perquè jo, com vaig fer la comunió, Jo és meu, el t'hem ficat dins àlbum de la comunió. Veus. I també hi ha gent que col·leccionava aquestes coses i ara...
Però tu el vas signar a la madrina, també?
No, no el varen signar perquè el tenc allà, però també tenc que de ser meves germanes que varen fer la comunió quan me varen batir a mi i gràcies a això s'és menú qui va vas dir del meu batiament, però ara ja no se fa. Jo, no. A tots els nostres que he anat en els darrers anys, sempre has d'anar demanant a qualcú que tingui vol la casa. Però, perdona, Xisco, saps que mos toca avui de menú?
Xisco, tu saps que ara se penja cada plat a Instagram.
Sí, però no és el mateix, se penja posteriori. El menú, a mi, allò
a que... A posteriori, jo entenc de simultanis.
O durant.
Que tu saps exactament què passa cada segon.
Però a mi m'agradava, perquè quan saps, tu sabies que hauria un pijama. I aleshores
ja sabia de quin mal havia de morir.
No, i tu ja estaves tot el dinar esperant que arribés el pijama, que era el que més m'agradava quan jo tenia 10 anys. Per tant, sí. Ara això dels menús crec que m'encantaria que arran d'aquest l'imant i les coses d'en Mateu Coll, publicat per Leonard Muntaner Editors, la gent torni a publicar menús. Per d'aquí 100 anys, el Mateu Coll del futur, el Mateu Collet,
un avatar,
del segle XXII, pugui trobar també un àlbum
perquè,
de menús
i sàpiga que menjàvem. Ha estat una mina.
Clar, perquè Mateu Coll se considera un col·leccionista.
Ui. Home, arribes a ser col·leccionista.
Home, tot això que tens.
No hi ha una voluntat prèvia de ser col·leccionista.
En Xisco diu que has de tenir la casa grossa, perdona.
Avui en parlàvem.
La intimitat.
No.
Per guardar tot això.
Si m'han dit que ho té tot estotjat i sí, ben ordenat i classificat, m'han dit a mi. Per tant, això vol dir que hi ha un espai.
Classificat.
A la teva manera, m'imagino, sí, però classificat.
Més o manco ser bon és tot. Ho deixarem així.
Mm-hmm. Perquè hi ha objectes molt grossos?
No. M'he aficionat a col·leccionar mobiliari, per exemple. Canterano. No són col·leccionista de canterano ni de guardarrobes.
Ja me diràs. Només per moure'ls-los?
Hauria de tenir...
Però sí, de coberteria, de llençols, tot tipus de tela.
La part tèstil és, sí, un feble que tinc cap a... perquè m'interessa molt, m'agrada molt. Per començar, perquè el teixit... És allò que mos toca la pell, és el primer que tenim, no?
Uh-huh. I deies en el llibre que una vegada van anar a comprar i eren uns senyors que ho tenien dins uns sacs de plàstic enormes i van trobar unes teles espectaculars,
sí,
de
comprar,
la família Oliver.
Ho vaig comprar a Uixcluts. És a dir, vaig fer barrina sense saber què hi havia dins aquelles bosses de fens negres.
Ai, un poc com això de cases de subhastes.
Sí.
Que van a comprar... van a comprar tot un
traster.
Exacte, un traster. Sí. O compren un container en tot el que hi hagi, sí, que només te deixen obrir la porteta. Sí. I si ets viu, mires-me en què, eh?
Sí. Però aquest programa m'esmussa un poc.
Així. Ja, no és el mateix concepte.
Sí, has trobat la intersecció. Has trobat la intersecció, Xisco. Però és un programa que m'esmussa perquè tot allò que hi ha dins aquelles cotxeres me fa com assunto.
Ja.
Però aquí no, aquí va ser un gran atractiu, perquè jo ja havia comprat en aquests dos lots.
Ja els coneixies.
Ja havia comprat coses. Jo sabia que venia de la mateixa casa. Sabia que m'entusiasmava allò que havia comprat i vaig fer un veitot. Vaig apostar per un...
Venga.
Vaig dir, ja ho veurem.
No sé si alguna d'aquestes teles les has fet servir per, sí, aquest abecedari que hem pogut veure aquest dia a Sarcolony, que és aquest abecedari que vas fer tu, que no sé quantes vegades m'ha sortit fotografiat a mi aquest abecedari. Tothom li ha fet gràcia.
Què me vens a dir amb aquest comentari?
No. Que me sorprèn que de tot allò que hi havia a Sarcolony la gent ha triat, perquè les lletres també tenen aquest punt com a primitiu de connectar amb allò que tothom vol... amb allò que tothom vol expressar, i et cerques a passadari xulíssim. No sé si les teles que sortiren d'aquestes bosses, algunes, les vas fer servir per aquesta instal·lació, per aquesta peça?
Jo quasi te diria que no. Perquè dins aquestes bosses, hi havia, si no ho record malament, llençols antics de fil, bàsicament, de fil que jo li he dit d'ala d'àngel, d'aquest fil tan prim, meitat de segle XIX, en molt, molt bon estat. Per tant, crec que no vaig fer servir aquells llençols perquè per fer l'abecedari vaig triar especialment aquells bocins. No vaig espanyar aquell llençol, perquè això, si ho puc evitar, ni cap peça grossa per fer-ne una altra, això no ho sol fer mai, sinó vaig aprofitar bocins, trossos que tenc guardat, perquè a part de peces senceres tenen bosses i bosses de trossos. I vaig utilitzar i vaig rescatar d'un munt que havia posat per tirar, que això, perquè jo em posi per tirar, ha d'estar molt malament, ho vaig rescatar per fer l'abecedari. Per exemple, canyoms de matances, que ja no me servien per no sé què, que tenien restes sempre me'n recordo la pel·lícula d'en Almodóvar, aquella que feien una propaganda de detergent, i la protagonista deia: jo som sa mare de l'assassí de Cuatro Caminos.
Exacte.
No sé si de bona recordeu.
Mujeres al borde de una taquilla nerviosa.
Jo Maura. Utilitz aquest detergent i ni rastro de vísceres. Sa mare de l'assassí. Mira, jo pensava un poc això.
És a dir, que vaig rescatar aquests... Cobra aquest, més vida, no? Pensant
mai tan ben
això.
Dit. Mai sí. Tan ben dit. Hi havia trossos de canyoms de matances, que són aquests blancs, en restes de sang, que ja no se n'anava, i ho vaig incorporar a l'abecedari. Uh-huh. Vull dir que no roba d'aquella, perquè, això ho explic, aquesta roba d'aquesta casa, que compraven aquests al·lots, era roba per mi, d'una qualitat extraordinària, d'una sensibilitat, d'una finesa, per mi, extraordinària.
I la fas servir, però
sí.
No.
Sí. Sí, 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 sí.
Ara ens estiu aquell llençol sí. Prim, deu sí. Ser una monada.
Sí, 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 exactament. I també he fet coses amb qualque llençol una mica més paït, fer un pijama per estar per casa, o fer una bata d'estiu.
Som en conversa amb en Mateu Coll, que avui ha vingut a presentar-nos aquest L'imant i les coses, un llibre que ha publicat el Lleonard Muntaner, que podríem definir com una mena d'inventari efectiu d'afecte, on ell, en les coses que ha anat, no direm acumulant, sinó... No. Aconseguint i
inventant-se
durant tota la seva vida ha fet aquest llibre. Clar, de vegades també tenim la sensació de que les coses també és acumular objectes, també és acumular temps. No sé si és una lectura encertada. Pensar que també molts objectes són d'un temps que ja no tornarà i també és una manera de tenir aquest temps acumulat a una habitació i poder-hi tornar de tant en tant.
És que jo crec que una de les puntes d'aquest llibre és entendre que el temps... és matèria d'art, aquí. Mm-hmm. I he fet aquesta pau d'aposta, perquè per mi és molt important.
Dona molt radiofònica,
sí,
d'entrada.
Mateu, sí.
Ara tothom que va dins el cotxe, que dus nins a karate, ha dit, però què ha passat? I han entès el missatge.
Perquè crec que és així. Hi ha coses que només ho tens pot aconseguir, pot fer. I per mi això té un atractiu enorme. Perquè és un llibre que parla del passat, jo l'he dit sense respecte, però. És a dir, per ell que hem de tenir una nostàlgia, un respecte, un no sé què, perquè has passat en allò que mos ha precedit, les generacions
sí,
que han tingut...
Sí, aquella cosa d'idealitzar-ho, de romantitzar-ho.
Sí, no. En aquest cas, jo no. Sempre, des de que tinc memòria, m'he posat el passat a davant i l'he tratat de tu com ara ho faig amb altres. Per tant, L'imant i les coses també és un diàleg amb el passat. Però un diàleg com un que tenim ara, sense...
No, però també és un llibre que proposa una lectura reposada. És a dir, molt d'aturar, molt de rellegir, molt de subratllar. No sé si també era la teva intenció. És a dir, ja que parlam no. Dels objectes com a temps, que també s'hi hagués de dedicar temps en aquest llibre.
Hi ha hagut lectors que m'han dit... Clar, cada lector...
És un món.
És un món, i una amiga meva molt estimada, que ja no hi és, deia, és dispòtic. És a dir... és tot poderós quan allò que... Tu quan agafes aquell llibre, qualsevol llibre, tu ets l'amo. No t'han de dir què has de fer, vull dir, la lectura la fas tu. Jo l'he escrit, però ho llegeixes tu, i la manera que tu tindràs d'assumir, de digerir, de fruir, de passar gust amb aquell llibre, o de no, serà diferent d'un altre. No és vera? A mi, comentaris que m'han arribat de tot cas, de tot color, un ventall enorme, des de gent que m'ha dit això que dius tu, Xisco, que l'he llegit a poc, intercalat amb altres lectures, perquè necessita una cosa reposada, o d'altres que m'han dit que l'havien començat i que no havien pogut esperar, i l'havien acabat en dues tirades. Vull dir que depèn de cadascú, depèn si te toca... No sé
si
què te toca.
Si és vora viu o no.
Quin vora vius te toquen.
Clar.
O no te toquen.
Clar, tot depèn de vora viu.
I subratlla, no subratlla, depèn de vora viu i depèn de cadascú. No ho sé. Jo no hi pensava quan t'ho vaig escriure. Jo pensava en jo, d'una manera egoista.
Sí, i quan d'objectes més o manco...
Això és la pregunta que no s'ha de fer.
Clar, que no s'ha de fer. Perquè, clar...
No he fet un Excel.
No. És allò que t'ha tocat a tu.
A l'hora d'escriure, jo he explicat les històries que m'han contat molts d'aquests objectes, no tots. I he explicat aquestes històries. Clar, explicar història ja sabeu que és una guetera. Jo dic que aquest llibre és una guetera xuta de paraules. De fet, l'Imant i les coses també és una casa de paraules, és literatura. És a dir, només tenim les paraules per dir tot això. I per mi ha estat molt important, com a filòleg, com a mestre de llengua tota la vida, és molt important.
Clar,
i d'aquí també
dius...
connecta, perdona, en l'abecedari, que ho he esmentat exacte. Abans. Les lletres són la matèria primera, per mi. Perquè jo crec que la llengua és allò que mos fa humans. És una de les coses que mos fa humans, o no?
Clar, perquè tu dius que te vas posar a escriure aquest llibre una vegada jubilat,
sí.
Perquè requeria temps... pensar...
Ho hauria pogut fer abans, jo crec que era com a por.
Com una cosa...
Com a per dir, ja ho faré quan me jubili.
D'acord.
Per posposar.
Però ho has fet.
Però ho vaig fer. Ho vaig fer. Mm-hmm. Sí, sí, sí.
Per quin temps t'ha duit fer aquest llibre?
Vaig començar... Entre que me vaig posar a seure per primera vegada a l'ordinador per veure ben què feia i se va publicar, varen passar 3 anys. Però, clar, no són 3 anys. No ho entendre, que són 8 hores de feina cada dia durant 3 anys. Això, ja sabeu que la creació vol... sístole i diàstole, no? Aspiram, respiram, deixant de... Ara mos aturam, ara continuam, ara ho tornem a agafar, ara refeim, ara hi ha una crisi, ara n'hi ha una altra... Això no me va bé. Dins aquests 3 anys hi ha tot això. I procés després de publicació. Revisió, correcció... Un procés complex... No diré complicat, però complex ho és.
I de tot això ho teniu en aquest llibre, L'Imant i les coses. Hauràs de... He dit que assignaràs llibres per Sant Jordi.
Sí, sí, sí. Per Sant Jordi, a 3 llibreries. Ara ho dic així a la mala.
Ho consultarem.
De 12 a 1 crec que és Embat. De 5 a 6, no sé si és Drac Màgic, a Quart Creixent, i a les 6, l'altre, un o l'altre. Però bé, això està penjat...
I és una bona manera de conèixer-te i també interactuar amb tots aquests objectes, perquè, clar, de cada objecte en podria sortir una conversa.
Sí, segurament.
De tots,
sí.
De tots els que has posat.
Sí. A més, jo tinc una xerrera que m'endú d'objectes.
Sí, podríem parlar. Tot el cap vespre de tot això que has arreplegat i també, de totes, sobretot, dels objectes i la seva història i la seva memòria i tot allò que t'han comunicat, que t'ha permès fer.
Uh-huh.
Aquest llibre que és L'Imant i les coses, publicat per Joan Muntaner. Moltíssimes gràcies, Mateu. Sí, volia xerrar més. Diu,
gràcies,
ja està.
Gràcies a vosaltres.
Diu, no, troba que és poc, Xisco.
No, jo... El que me digueu.
No, això és el temps que tenim per tots els convidats.
Moltes gràcies a vosaltres.
Mateu, una ferrada, gràcies.
A
Mateu
altres.
Coll, autor d'aquest llibre, L'Imant i les coses. Hem de fer una pausa i tornem tot d'una.
IB3 Ràdio és informació.
Si el teu nadó comença el cicle 0-3 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a www.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. Tentol, el teu caprici d'hora baixa a IB3 Ràdio. Quina paraula creus que s'està perdent?
I la paraula que crec que ja no sempre tant és caramull, que vol dir un munt.
Les dites netes, amb Tomeu Mesquida.
passi moment per la pagesia en aquest programa. Amb en Tomeu Mesquita. Tomeu, com estàs?
Molt bé, voltros.
Ben tornat.
Molt bé. Aquí estem, setmana més.
Sí, avui amb un tema...
Què trobes?
Molt desconegut, trobes.
Sí, eh? Sí. Jo he hagut d'estudiar un poc, no vos enganaré. O sigui que sí, és un tema desconegut, però crec que donarà... Sí, molta gent descobrirà coses noves.
Segur que sí.
Sí.
De què parlam?
Avui xerrant de Sant Clova, que no sé com li deis voltros. Jo ara venia pensant també si ho he sentit d'altres maneres i, bueno, sí que hi ha gent que li diu Clover, també, o en Clova Borda, o en Clover Bord, però jo sempre he sentit en Clova i sé que potser per zones tipus Sant Macià o altres zones on tenen altres accents amb problemes, coses interessants en ses os i ses us, crec que ho poden dir d'una altra manera, però no ho sé, jo sempre li he dit en Clova. Uh-huh. El nom científic és Edisarium coronarium, que és una lleguminosa, farratgera, que aquest dia, no sé si, clar, és una cosa més típica de Menorca, però si nosaltres hem fet una volta per a qualque zona, tipus Alcudi o per a Montuïri, també n'hi ha qualcú que en tenen, veureu que són un camp superpreciós de color magenta, de color púrpura, d'uns colors lilacis preciosos, que es tigires a vorero, i a mi sempre m'ha cridat l'atenció, i avui volia xerrar un pot d'això. És una planta que aquí a Mallorca ha costat més que s'instaurés que a Menorca. Sí que és vera que, tot i que té requeriments que ara anirem coneguent, molt, és un pot senyora, aquesta planta.
No és autòctona?
És introduïda i després naturalitzada. Això d'autòctona és un tema que un dia em podríem xerrar sí. Una secció sincerament com considerem que és una cosa autòctona.
Ara
no.
Ja ho és, no?
Sí, diríem que sí. A Menorca, de fet, va arribar en el 1860, està documentat, tot i que se pensa que s'ha corregut el mite que el varen dur d'estendes britànics, perquè supos que justament l'etimologia ve de l'anglès clover, que vol dir trèvol, i pues, allà per mi que li diuen més clover, que nosaltres que li deim en clova, o sigui que té una similitud en el britànic molt grossa, però seria posterior, o sigui que és un cultiu superconegut a Menorca, la gent que m'ho estigui escoltant des de Menorca segur que saben de lo que estem xerrant, però no té res a veure amb els anglesos, sinó que és una cosa posterior que se va provar per les seves virtuts, perquè és un farratge superbo, que se fa amb poca cosa, diguem, no han d'estar tirant
quan adobs. Quan diu farratge vol dir pets animals, menjar per
animals. Exacte, sí, és una lleguminosa, com pugui ser un pèsol, una fava, tot això, i quan li deim farratge o farratgera és perquè es consum més per animal, no és per consum humà. Sí,
vaques en el cas de Menorca.
Està pensat, o sigui, o nosaltres aquí a Balears el coneixem més per vaques, però sí, diríem que sí. I després té una particularitat, com moltes lleguminoses, però en aquest cas veureu que és un tema que anirem xerrant, que és que necessita un bacteri per poder sobreviure.
Ah, ja tenim una mica aquí.
Exacte. I això és el que el fa difícil, o el que li ha costat, que arribi a Mallorca, precisament. I aquest bacteri, doncs, a moltes altres lleguminoses també passa, que necessiten això, una associació amb un altre bacteri per poder tenir nitrogen a les seves arrels, que fan aquestes bolletes. Això ho hem estudiat tots, en cicle del nitrogen, cicle del carboni i tot això. Lo millor qualcú se'n recorda encara.
Però pescat, i a les arrels... Pescat desdits.
Bueno, no, només heu de saber això, que avui tocarem això, que les lleguminoses fixen nitrogen i ho fan a través de l'associació amb bacteris. Uh-huh. I després coneixerem una mica més.
Molt bé. Per entrar en matèria, avui escoltarem bous que fa anys que fan feina
sí. I
que coneixen Sant Clova des de la pràctica.
Exacte. Lo primer, he xerrat amb en Pere Maiol, que és més conegut com en Pere d'Espont, que ell és ramader, fa vedelles per carn, està molt implicat en la recuperació de la raça mallorquina i fa un maneig de pastures superinteressant, de manera regenerativa, i ell fa molts anys que va decidir apostar per aquesta pastura, que és més típica de Menorca, dur-la a Mallorca i intentar establir-la. Si voleu escoltar com així se'n va decidir.
Té una cosa que té bona Sant Clova és que com que creix durant el període de pluges i tardor hivern, sense regar tens un menjar tan bo a més que se ho faus i no l'has de regar. I llavors que me va fer decidir, perquè abans de tenir ja feia molts anys que anava darrere això de Sant Clova, perquè sentia en els pagesos que envien empleada creient que en Donat se manté de s'enclava, a sa Ferrada se coneix. Sa Ferrada es espoal en so que s'amunyia. Vull dir que d'un dia per l'altre les vaques feien més llet. És molt bo per això.
I de... gràcies a en Pere.
Sí, moltes gràcies.
En Pere dona menjar. Té vaques?
Sí, ell fa vaca i fa aquestes pastures.
Gairebé hauríem pogut posar Ferrada com a paraula del nostre glossari.
Sí, jo no ho coneixia, no sé si vosaltres la coneixíeu.
No.
Si ho cercau en el diccionari, doncs és una lletera, bàsicament, allà on s'amunyien, on se posava la llet que s'amunyia de les vaques. I, precisament, aquesta planta s'enclova, està molt associada en el bestiar de vacum, bàsicament, perquè aporta moltíssim de nutrients, el que són les pastures. I, bé, com han comentat això, també explica una mica per què s'estàs més a Menorca que a Mallorca, perquè a Mallorca s'ha apostat més per ovelles, més per cereals i més per arbres de la seca, i a Menorca, per les seves condicions ecològiques, sobretot, s'ha apostat més per bestiar, també per una qüestió de població, perquè hi havia menys gent, i per això s'ha consolidat més sí, aquest tipus de cultiu i aquesta manera d'entendre que a Menorca que aquí que a Mallorca. Però vaja, és vera que a Menorca els darrers anys ha anat quedant una mica endarrer aquest cultiu i s'està substituint per rei gras, que és un altre tipus de sí, d'herba o de farratge, diguem. Però les noves pastures, aquestes més modernes, pues necessiten que se vagin fertilitzant abundantment, que estiguin molt pendent d'altres... Bueno, has de fer molt net. I s'enclova, pues, té un poc aquesta resistència d'aquella planta que va més tota sola.
Sí.
Però s'enclova no interessa només a qui té vaques, no, Tomeu? També la miren amb molt d'interès a uns altres ramaders ben especials, si no vaig errat.
Exacte. Els nostres ramaders preferits, que són els apicultors, que aquí reivindicant que l'apicultura és una ramaderia, i han tornat a xerrar amb en Gori Lledó, que és mestre apicultor i és coneixedor de, bueno, un gran coneixedor de la flora mel·lífera, i que ell fa molt d'anys que sembra en clova a casa seva. M'ha passat unes fotos que fa fins a 2 metres en clova.
Deu ser preciós, tot morat.
Preciós. És molt guapa aquesta planta.
Quan
està a Florida, que és ara, no ho he dit, fins a abril, maig, fins i tot juny se pot escoltar. I li he demanat a en Gori que mos conti com així li agrada tant a les baies aquesta planta.
Li agrada molt a les baies. És interessant tant a nivell de nèctar com de pol·len. I com que és una forratgera, l'avantatge que té és que la pots anar segant i si tu i rebrota. Aleshores, si tu vas segant i espera que rebrotis, segons les floracions, pot fer que tant a fora esqui en el mes de març, com jo tinc florir un any, com pot fer florir a juny, juliol. Jo, que nostre... Ja fa molt d'anys, ho feia 40 anys, que la conselleria va intentar incloure s'enclava com a forratgera a Campos i ja van inocular el terreny, aleshores el tenim inoculat. Tenim la varietat Carmen, que és la que s'ha adaptat més a les condicions d'aquí de Mallorca i això.
I també, quan faig cada setmana, he fet una mica d'investigació i, si no vaig errat, com passen les lleguminoses, s'enclova, depèn d'una simbiosi molt específica, amb un bacteri del sol, el Rhizobium solae. I aquí sí que podem emprar una paraula precisa. Això és un cas de mutualisme. La planta dona refugi i alimenta en aquest bacteri dins uns nòduls que es formen a l'arrel i el bacteri, a canvi, li posa a l'abast nitrogen en una forma que la planta pot aprofitar per créixer. Per tant, creen com una mutualitat, en definitiva.
Exacte, és un cas de mutualisme de llibres. Espero no equivocar-me si hi ha qualque botànic que m'ho estigui escoltant que m'ho corregeixi. En tot cas, una simbiosi, hi ha molt de tipus de simbiosi.
Si no ho tens clar, vull deixar clar que el que he llegit és investigació d'en Tomeu i que jo m'he limitat
gràcies,
a seguir
Xisco, gràcies, Xisco. És un cas de simbiosis, 100%. Jo crec que és un cas de mutualisme perquè si... Ara coneixerem un altre cas que mos contarà en Pere, però el tema és que si no hi ha una quantitat suficient d'aquest bacteri, per molt que la planta s'estableixi, pot arribar a la situació de que no s'arribi a desenvolupar i, per tant, pues, aquest cultiu fracassi. i tindríem baixes, bàsicament.
I això també ajuda a entendre perquè Menorca ha fet més via que Mallorca.
Clar, això, el que comentàvem, per tipus d'història agrària, per tipus de sol i per la ramaderia bovina que han tingut a Menorca, el cultiu va arrelar allà, s'ha afavorit en aquest bacteri que ja està molt estès per tots els camps. Aquí els camps s'han d'inocular, que vol dir que tu has de dur el bacteri que s'estableixi i després pots fer el cultiu, i allà, com que s'ha fet durant anys, i doncs ja surt de forma espontània per les carreteres i tal. Que aquí també hi ha algunes zones, però allà és més propens. Què passa? Que això, la llavor, si la dus aquí i és un camp on no se n'hi ha fet mai i no saps si hi ha presència de bacteri o no, has d'inocular la llavor o bé la terra. I en Pere mos ha contat una feta que li va passar a ell quan intentava establir aquest cultiu a les seves terres.
Però hi ha altres sistemes. O sigui, si hi ha un lloc que hi ha plantes, se rebassen un parell de plantes de queixes i se sembren separades en el cementer, allà on vols que t'hi surti s'enclava. La deixes, o sigui, sense tocar, sense que la se mengi cap animal, perquè hi ha més quantitat de llavor fèrtil. Si ha estat, o sigui, si no ha estat menjada, que no hagi de tornar a fer una altra crescuda, sinó que de la primera crescuda arribi a fer flor i fer llavor, se deixa tot l'estiu que se torri tota la llavor, i llavors el que faig és passar en sos discos, per exemple, amb una altra eina, superficialment. I me queda la planta mare, torna a sortir, i un cercle d'uns 2 metres en revoltant a la planta mare, queda, o sigui, surt com a planter. I això, aquestes plantes se poden tornar a rebassar i sembrar una altra banda i anar colonitzant el cementer.
Uh-huh. O sigui que no basta tenir la llavor, també has de tenir el sol en condicions perquè aquesta simbiosi que dèiem funcioni. També.
Exacte, sí, és un cultiu prou complicat i el factor limitant no només és tenir la llavor i aconseguir-la, que també, vull dir, has d'anar a Menorca...
Has de tenir la llavor, el bacteri i et sol preparat.
Exacte. I així tot, si ho tens, pot ser que no t'acabi d'anar bé com li va passar a en Pere qualque vegada.
Oh, man Pere.
Me va passar un fet, vaig sembrar una hectàrea i mitja o dues d'enclava d'aquesta, va néixer perfecta per tot, però quan va tenir d'haver 4 dits va començar a anar groga. I jo dic, això és inòcul, no s'ha casat, o sigui, no s'ha associat. Què vaig fer? Vaig anar a cercar d'un lloc que en surt d'aventurera, vaig agafar plantes, les vaig rentar les arrels dins un poal, i aquell poal d'aigua, llavors, vaig tirar a una part de la... vaig fer com un... No un solc, perquè no vaig lliurar, però vaig tirar en línia el roi d'aigua del poal. I tot el cementer se va morir, llevat d'aquell tros que va tornar gran. Què havia passat? Que era un cementer de terra bona, com allà, i se... s'enclava, clar, no se va voler associar perquè tenia tot el que havia de mester, però llavors quan ho va haver de mester, sinòcul, no havia colonitzat la planta, s'havia mort.
Vaja, sí. Ja ho val. Aquí un exemple de la saviesa dels nostres pagesos, que moltes vegades pensam que és una feina de força i sense coneixements adquirits en prova error, i ja ho hem vist en Pere, que
Pere,
ha hagut d'anar provant.
Un científic experimentant.
Sí, un savi.
Exacte, un savi.
De la terra.
I això me fa molta gràcia quan els pagesos se refereixen a les plantes que neixen per allà espontàniament com aventureres. Sí. Una paraula molt guapa.
Aventurer. Que és planta aventurera.
Són plantes aventureres. Sí, em pareix molt guapo. Bé, si voleu per acabar, jo crec que ja que em feia proselitir-me a les bondats d'aquesta planta, ja pels polinitzadors o pel bestiar, el darrer que li hem demanat a en Pere és que mos conti un poc el seu calendari de sembra i així si qualcú s'anima i troba sinòcul, sa llavor i té sa terra preparada, s'hi pot tirar, si voleu l'escoltam.
Jo la sol sembrar de vegades al setembre, a principi d'octubre. I la vegada que m'ha anat més bé és tenir sa terra preparada... Que la terra estigui remoguda fins bastant endins, que l'arrel tingui fàcil anar-se'n per endins, i preparat. I pendent del temps, donen aigua per d'aquí, per demà, passat demà, millor si és passat demà, sembrat, o sigui, tenint quasi, quasi la certesa de que aviat hi haurà aigua, perquè el bacteri no passi pena, o sigui, se pugui associar tot d'una.
M'encanta, Pere. Club de fans d'en Pere, ara
sí,
mateix.
Tothom que el coneix, després l'estima i sempre el té present, és un tros de pa.
I per acabar, Tomeu, bé, ja ho han dit tot, sí. Ho enclava, ja sabeu totes les
si
coses
no
bones que
cercau,
té.
Exacte, fotos,
si passegeu per les Balears, sobretot Mallorca, determinats indrets, i Menorca, i veus aquest camp florit. Morat, brilós...
Sí, magenta, trobareu.
Això són les enclaves, sí. I és molt bon aliment pel farratge, que per això també avui ho han comentat. Per acabar, com cada setmana, hem d'incloure una paraula al nostre diccionari de Fora Vila, i avui, Tomeu...
Sementer.
Sementer.
Sí, en Pere ho ha dit un parell de vegades, i sementer aquí, al Manco, a Mallorca i Menorca i Eivissa, s'emplea per... Diguem, bé, el que diu el diccionari és que és una, cada part d'una terra de conreu que se sembra d'una planta determinada. I després hi ha com a diferents... bé, això és la cinquena excepció, vull dir, és una paraula que, té,
sí?
Que ve molt carregada de significat. En aquesta, sí, hi ha diferents tipus de sementer, sementer de goret, que hem xerrat qualque vegada aquí, que són aquells sementers que se deixen fora sembrar, però després, i jo no ho coneixia, surten sementer de restoble, que és aquell que l'any anterior era de blat i que ara el fan d'ordi i de cibada, sementer de pastura, que l'any anterior era de restoble i enguany i sembren farratge per fer pastura d'animal. Això, blat i... O sigui, has sembrat blat un any i la següent temporada, en vez de tornar-hi a sembrar blat, fas cibada i ordi, després passes la pastura i després tornes a començar... deixes un goret i tornes a començar. Que això és la rotació de cultius que han fet els pagesos tradicionalment, que ara és molt coneguda dins agricultura regenerativa o molt de noms fancy que els estan posant, i aquí a Balears, com que no hi ha hagut una modernització del camp super exagerada, encara conservam aquestes pràctiques regeneratives, entre còmetes.
Sí. Però també se diu, per exemple, si vas un far... Diu, no trepitgis el sementer.
Sí, o d'aquí és aquest sementer. Són aquell... Vendria a ser ara un pleat com un sinònim de terres.
De terres
aquestes...
cultivades.
Sí, aquest... això sabem que és de qualcú, que ho sembra o llaura, i sí, no, sol ser, en general, fora arbres, no? Un sementer és una cosa amb possibilitat. I que, de fet, ve de sement, que en català no empleen molt la paraula, però en castellà és simiente, que vol dir llavor, que d'aquí té molts altres significats. Sí. La garrotxa, treuen porzell, ho empleen com a sinònim de saó, ja m'ho diràs, nosaltres aquí ho determinem per això, i ells allà com a saó, que també ho han dit qualque vegada, que és quan la terra està molt ben preparada per, o amb humitat propícia per sembrar-hi.
Per sembrar.
Sí.
I d'avui un sementer, Tomeu, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ara haurem de posar un pot de música, men, quina música.
Exacte.
Li posam avui a Sant Clava.
Amem, música d'en Clava.
IB3 Ràdio és Dial.
Demanau-m'ho a les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu-m'ho a les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Cònia.
En els meus pares.
A la meva padrina.
Dadicul desbonin.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí, senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
El Guateque Musical.
Sí, que vam al programa amb música, ja ho dèiem. Tenim aquí en Celestí, en Miquel, en Tomeu, que ha quedat amb nosaltres. Que no sé si t'agraden els cants. T'agraden els cants,
sí.
Tomeu? Sí. I d'avui música de cants.
Així és, perquè ja que els cants pitiusos han estat els protagonistes del nostre concurs, els cants en general seran els protagonistes...
Era això
que reu. Ah,
ja sé de què reu. Sí.
No me sóc serrià, però...
Ja han rigut el que havien de riure.
No, ja està bé.
Que no m'agrada de més riure en Xisco.
Cants pitiusos.
Clar, Xisco.
Cançons pitiusos.
De cantar.
Ah, cants. Mala gent, que vos ho he demanat.
Ara vos ho contaré.
Vos ho he demanat.
No, ja no ho sabia. No, no, primera notícia.
Jo m'has demanat. De què feim el programa?
M'ha demanat la redacció, en Xisco. De què va avui el concurs? I jo li he dit, descans pitiusos. I clar, tu has preparat un guateque. Descans
pitiusos. I com que... Mira què t'he demanat. Hi ha una cançó que se diu Cants d'Eivissa. L'heu utilitzada.
De Miquel Sarri.
No. M'ha estranyat un munt, però ja està.
Boníssim.
Una cosa és el cant redoblat, òbviament, i l'altra són els cants de les pitiuses. Clar. Hi ha hagut un problema de fonètica.
No passa res, Xisco.
I ja està.
Això, sonalitat, són cants. Aquestes coses.
Sonalitat, això.
Els cants d'Eivissa són els cants pitiusos.
Clar, l'has de marcar molt.
És difícil.
Però bé.
Se pot entendre aquesta raó.
Visca el món dels cants.
Exacte, ben merescut, ben merescut.
Deixa el raó, Tomem. Deixa el raó abans.
No vull avisar abans.
No, és que m'he donat fa 10 minuts.
És que ha rigut. Una estona, no?
Re, per aquí darrere. Quina marca, em diu, ara sabran de
què res. Seria entranyable.
Estic content que la gent sigui conscient de en quin personal fa feina. Ja està.
T'han rebut.
Vos deia, una selecció ben canina que encetarem en sos cants de la nostra tiu. Una numeració en forma de cançó de bressol en tots els cants que han passat per la seva família. Escoltau.
T'estimen a Lula, t'estimen a Ra, t'estima la Petita, t'estimen tots els cants. T'estimen a Maria, en Peco i en Mateu, que tenen un ca que també sap estimar.
I dels cants...
Aquest cant, la cançó de Natiu, ah, les has posat...
Són els pitiusos.
No, que no. No, no són pitiusos. No. Són de Natiu, aquest cant.
És que són pitiusos, són els cants d'Eivissa d'en Miquel Serra.
I si hagués estat una nina, en vez de sortir nin, mon pare... Així els padrins m'ho van dir. Els temps perdut d'Eivissa me neparen els peus.
I més races de cants en forma de cançó. El Ca de Bou de Tots Sants.
Si t'agrades prou, si no acabes mai sa marxa, si no saps tot anar, tu sabàs que m'ho saps a través. No som massa bons, però ganes mai no ens falten. No veiem res de nou, tots sabem que cau dins olla, però per això mateix ningú mos farà callar.
El cas un dels animals de companyia més fidel, per això Shakira va fer-se seva la metàfora a l'hora de parlar de relacions de parella en aquest perro fiel.
Tu me confundes, no sé què hacer, yo lo que quiero es pasar.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Te hablo en serio, mai, no estoy jugando. Tanto tiempo pasa y nada. Estas ganas no me aguanto y aunque tú me equives...
El rei del rock, Elvis Presley, es va fer famós gràcies a una cançó dedicada als cants de caça, aquest... Hound Dog, que ara sonarà.
You ain't nothing but a hound dog, girl. You cry all the time. You ain't nothing but a hound dog, girl.
Miguel Bosé, abans de ser un expert en Covid i vacunes, feia divertimentos musicals com aquest El Perro, que soni.
El perro, ¿dónde está? El perro no se encuentra. Cuidado que no se pierda. Ay, 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 ay. Y cuando está, el perro no se sienta. El perro no se acuesta. Está como sin...
I dur una vida de ca i pegar una pallissa de ca fan servir la metàfora del ca pallissat per donar a entendre la duresa de la vida d'alguns cans de carrer. Jarabe de Palo ho canten aquest Perro Apaleado.
Ábreme la puerta, a ver si despiertas. Ya han pasado el tren y no te has enterado. Y cambia de disco, que está muy visto, que de tanto tiempo suena rayado.
I ara entenc perquè en Xisco avui m'ha demanat menys si Art de Bogotà eren murcians.
Clar.
Perquè aquest grup s'han fet mundialment famosos gràcies a aquest Los Perros.
Soldado a los perros porque me he escapado. Untad mi colonia la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo. Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar, no.
Idò, mireu si mos ha quedat bé, aquest guateque de cans, m'ha encantat.
És que mai, mai una equivocació fonètica ha donat lloc a un guateque de cans com aquest.
Sí, sí.
Però tampoc és equivocació.
No saps on hi ha les oportunitats.
Jo no m'he equivocat, jo t'hi dic. En els cans pitiosos.
Ja, no, no. Està en joc
que...
Està en joc que t'he parat sola i ha estat diferent.
Bona fonètica.
Gràcies, companys, vos estim.
Fins demà, gràcies.
Gràcies.